Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Uno de los mejores restaurantes turcos de Barcelona. Anatolia Doner Kebab Grill, en las Ramblas de Barcelona 40. Teléfono 663-691-621. 663-691-621. ¿Te apetece vivir una experiencia turca en las Ramblas de Barcelona? Restaurante turco Anatolia. El amor y la pasión de la comida turca en el corazón de Barcelona, en las Ramblas 40. Restaurante Anatolia Doner Kebab. Ven y disfruta de original comida turca.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit a tots. Gràcies per acompanyar-nos a l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Siguin benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició del programa. Església d'Urgell és el programa de Ràdio Estel que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Avui anem a conèixer amb detall una de les moltes realitats que treballen pastoralment al nostre bisbat, el Centre d'Orientació Familiar. Es coneix com a COF per les seves sigles. És de la parròquia de Sant Tot a la Seu d'Urgell. En parlem amb la seva directora, la Carmen Ruiz, i amb la Patrícia Navas, que és secretària d'aquest servei. Bona nit a totes dues. Gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Bona nit, Maria.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Sí. Doncs, si us sembla, Carmen, per què no ens expliques, sisplau, què és el COF?
Bueno, és un centre d'orientació, tal com tu has dit, Maria, que està recentment funcionant aquí a la nostra parròquia, malgrat que té ja una àmplia trajectòria de formació, de preparació, de coordinació amb d'altres COFs per conèixer una mica el funcionament d'aquests centres i que té com a objectiu o principal finalitat orientar, acompanyar realment, assessorar, escoltar amb gent amb problemes, de tota mena en principi, d'àmbit familiar, d'àmbit personal, i en funció del que es plantegi les persones amb aquesta problemàtica, decidir la deriva cap a professionals o bé l'acompanyament merament parlant.
I des de quan esteu a la parròquia de Sant Tot, aquí a la Seu d'Urgell?
Bueno, aquesta idea, aquest centre, que és un projecte que ja fa dies que camina aquí a la parròquia, va començar al voltant de final del 2016 a 2017 amb una formació d'un grup de gent interessada en portar a terme aquesta tasca i sempre juntament amb el rector de la parròquia fer-nos una formació personal del grup i, a més, estructurar una mica la idea de cara a donar-li una forma ja més instituïda, no? Diguem-ne que això es va fer al novembre d'aquest any.
Quina presència té actualment el COF aquí a la parròquia de Sant Tot?
Bueno, Maria, ja et dic que No fa gaire que estem funcionant formalment, però sí que ja hem atès diferents casos aquí, diferents situacions que hem abordat, de diferent etiologia, de diferent naturalesa. Bueno, si vols en parlem detalladament d'aquestes... Sí. Hem atès amb una mare ja que volia tenir un fill, però tenia un dubte i necessitava una mica d'orientació i, per tant, nosaltres vam estar al seu costat fins que va tenir aquest fill. A més, necessitava informació de com tornar al seu país perquè era de fora. També van tenir, ho van fer un acompanyament psicològic, jurídic i espiritual a una dona separada que viu moltes dificultats familiars, en processos fins i tot judicials. L'hem acompanyat, hem estat amb ella. També hem adreçat a la família d'una persona que es trobava en els darrers moments de la seva vida. En fi, hem tingut diferents situacions d'aquesta mena, no?
Uh-huh. I, Patricia, quanta gent hi participa en aquest centre d'orientació parroquial?
Doncs hi ha un equip multidisciplinar, que és com el nucli que estem treballant permanentment, que som doncs, una advocada, una mediadora, una psicòloga, una professora i una comunicadora, juntament amb el rector de la parròquia. I després tenim uns col·laboradors externs, hi ha metges, hi ha moralistes, hi ha persones que treballen en l'àmbit sociosanitari, hi ha professors, hi ha filòsofs, que estan... disposats, estan disponibles per a fer ajudes puntuals quan nosaltres doncs, els hi demanem, els hi derivem a alguna persona i ells fan alguna atenció. Uh-huh. A part d'aquests membres del COF, nosaltres també tenim contacte amb COFs d'altres llocs de Catalunya amb qui hem mantingut intercanvis. Per exemple, han vingut membres del COF de Terrassa a fer educació afectivo-sexual a adolescents i a pares, i també a fer formació sobre regulació de la fertilitat, reconeixement de dels mètodes naturals de la fertilitat. I també tenim contacte amb COFs de tota Espanya. Hem participat doncs, a trobades de COFs de tota Espanya, a Madrid, en formació, i això també ens ha permès contactar amb persones d'altres ciutats que estan fent diversos serveis d'acollida temporal a menors, serveis d'adopció, serveis d'acollida a dones embarassades o amb necessitats, serveis d'atenció a nens que han patit abusos sexuals. Això ens permet doncs, enriquir molt els serveis que nosaltres oferim, perquè a vegades doncs, aquí a la Seu d'Urgell, dins de la nostra parròquia, doncs, no hi ha experts en tots els temes o nosaltres no tenim accés a aquests experts. En canvi, sí que coneixem experts d'altres zones que poden doncs, fer un servei puntual quan ens cal.
Uh-huh. I com la gent coneix o com contacta amb el grup?
Bueno, jo li derivo la pregunta a Patricia, la nostra secretària, sí, que us donarà informació complida de tot això.
Nosaltres tenim un telèfon mòbil permanent, atenció permanent. Podeu trucar quan vulgueu. Si teniu un problema de relació familiar a les 3 del matí, us atendrem. És el 640-31-77-55. 640-31-77-55. Si voleu trucar ara mateix, podeu trucar. I en aquest telèfon nosaltres fem una primera atenció i llavors ja doncs, concretem una cita, ens podem veure o parlem per telèfon. També tenim un e-mail que és cofparroquialsantamariadurgell@gmail.com. Ens podeu escriure també.
I també pots estem... repetir-ho, sisplau?
Sí, cofparroquialsantamariadurgell@gmail.com. Uh-huh. I també ens podeu trobar a Facebook... I a la parròquia, per suposat, sempre tenim atenció cada dijous primer de mes, dos quarts de 12 del migdia a 1. Els primers dijous de mes al matí sempre estem a la parròquia i podem atendre a qualsevol persona que vingui.
Però, per exemple, aquí a la Seu d'Urgell, una persona del carrer, que, per dir, potser no participa de les reunions parroquials, no participa fins i tot de l'Eucaristia. Com pot conèixer el COF? Com ho pot conèixer? A través d'algú? No hi ha cartells anunciadors pel carrer o la premsa d'aquí comarcal?
Sí.
O com
sí,
funciona això?
Hi ha algun cartell al carrer, al costat de l'Església de la Missió o amb algunes esglésies. Vam fer una presentació pública el passat 18 de novembre i llavors doncs, en aquell moment vam sortir als mitjans de comunicació locals. Sobretot aquí és el boca-orella, sí, sí. Més eficaç. I és quan una persona té un problema, doncs que vingui al casal parroquial el primer dijous de mes, al matí, o que truqui. I pot ser una persona que no tingui cap relació amb l'Església. Nosaltres acollim, atenem a tothom de les creences que tingui, de la religió que tingui. És un servei per a tothom.
Uh-huh. I quin tipus d'ajuts? Ja més o menys la Carme ho ha explicat, però, per exemple, una persona que ve i diu jo he de viatjar al meu país, no tinc diners, em podeu ajudar o podeu adreçar aquesta persona a algun lloc que, on poden ajudar-la? Perquè, clar, potser sí. Això econòmicament tampoc se sosté en el sentit de que hi ha quotes perquè no hi ha membres, o sí. Com
no,
funciona?
Disculpa. No, jo el que he dit abans, no, al principi, nosaltres escoltem a la persona, definim el problema que té i en funció del problema que té nosaltres l'acompanyem i l'orientem o el redireccionem. Clar,
sí.
Efectivament, on pot o tindre l'ajuda uh-huh. o si és un meu acompanyament. Nosaltres estem per escoltar sempre les persones
uh-huh.
i per orientar-les i acompanyar-les, en definitiva, que és el terme que penso que s'ajusta més a la nostra tasca.
Sí, sí, sí.
Assessorar-les en el sentit de dir et convé això, et convé l'altre.
Uh-huh. Però no fem teràpies, no fem una acció professional que llavors això sí que seria una càrrega econòmica més important. Nosaltres només orientem.
Sí. Per tant, seria una cosa puntual, diguem-ho així. Sí?
Depèn.
O si convé
pot
fer un seguiment, si fa,
jo
no?
Jo volia comentar una cosa, perquè nosaltres, ja com t'hem dit, Maria, hem tingut contactes amb d'altres COFs de Catalunya i d'Espanya
sí.
fins i tot.
Sí, ho heu dit, sí.
I aleshores que hem observat que COFs, per exemple, com el de Terrassa, el de Girona, el de Barcelona, tenen una ampla experiència de camí fet i, evidentment, de gent que acudeix en aquest servei. I el que tenen és, per exemple, ells fan acords amb professionals uh-huh. per quan hi ha una necessitat molt puntual amb persones, per dir alguna cosa, tractament psicològic, tenen acords amb psicòlegs, no? Uh-huh. M'entens?
Molt bé, doncs fem una breu pausa i continuem endavant.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I estem escoltant informació a fons del Centre d'Orientació Familiar, també conegut com a COF per les seves sigles, de la parròquia de Sant Tot a la Seu d'Urgell. I també el COF com funciona en altres llocs de Catalunya i d'Espanya. Estem parlant concretament amb la seva directora aquí a la Seu d'Urgell, la Carmen Ruiz, i amb la Patricia Navas, que és secretària d'aquest servei. Continuem parlant, doncs, i ara, Carmen, que ens volies dir alguna cosa?
Vull puntualitzar això, que de l'experiència que nosaltres hem contactat amb els altres COFs, hem vist que el que fan és, per exemple, com que tenen una afluència important d'assumptes, el que fan és crear un grup de col·laboradors, però si convé un tractament llarg per a alguna persona, el que fan és concertar acords econòmics amb aquesta gent, perquè, evidentment, hi ha gent molt necessitada, que no té mitjans econòmics per portar, per exemple, un tractament d'atenció psicològica.
Ja, perquè, per exemple... Disculpa, t'he tallat?
No.
Perquè, per exemple, gent que ens està escoltant potser pensa, oh, això s'assembla a Càritas. Vosaltres mateixem molt que és orientació,
correcte? Sí. De fet, quan vam presentar el COF va venir també el representant de Càritas de la Seu i això va quedar molt clar que és un objectiu diferent del nostre.
Sí, no, però bé, va bé de matisar-ho perquè...
Sí. Si
no...
sí, nosaltres col·laborem amb ells.
Efectivament.
Pot ser, i de fet ens ha passat, que a vegades un problema familiar presenta moltes vessants, una de les quals pot ser l'econòmica. Llavors nosaltres derivem a Càritas perquè aquest problema econòmic Càritas els ajudi a solucionar-ho i nosaltres ens ocupem d'altres problemes doncs, de relació morals, psicològics...
Tot i que la seva incidència és pràcticament en l'àmbit del que és la humanitat. Us trobeu també amb gent que vingui amb necessitat espiritual? Clar, també la podeu canalitzar. Una persona que digui, jo tinc escrúpols religiosos perquè els meus fills no van a missa, jo hi he anat sempre, per posar un exemple. Que us hi ha trobat en algun cas així? Perquè, és a dir, el camp espiritual també s'hi ha de contemplar dintre d'aquesta, tot i que la seva finalitat, com heu dit molt bé, remarcadament, doncs seria aquesta orientació a la persona, a les persones, a qui sigui. Com ho enfoqueu? També deriveu a qui correspongui, no?
Des del moment que nosaltres tenim com a objectiu o funció escoltar, podem escoltar qualsevol tipus de problema o d'inquietud. Per tant, si la inquietud profundament és espiritual i necessita de l'assessorament d'un sacerdot, evidentment la derivarem cap allà. Nosaltres escoltem i podem escoltar, i fins i tot que la persona no vulgui un sacerdot, però escoltar aquesta inquietud.
Aquí està.
O aquest problema que plantegi.
O un noi que diu, jo m'estic plantejant de ser sacerdot, però no vull anar al sacerdot per permeteu-me l'expressió, per no enredar-me, per dir, jo vull fer una consulta prèvia. Què em diríeu vosaltres? Jo tinc aquesta vida, he fet això, he fet allò, m'orienteu, no?
Nosaltres, Maria, som un grup parroquial basat en el que és l'antropologia cristiana, amb la qual cosa ja ha dit la Patrícia, ho ha deixat molt clar, que això no exclueix persones de cap fe religiosa ni de cap tipus de pensament, no excluïm a ningú. I a partir d'aquí, si es planteja una situació com aquesta, també li donarem resposta, com a mínim d'escolta i orientació en la mesura que nosaltres puguem fer-ho. Si el moment que nosaltres no puguem, ja ho derivarem. Si la persona ho rebutja, és lliure de rebutjar-ho o acceptar-ho.
Sí, jo recordo, en aquest sentit, una dona que estem atenent des de fa molt de temps, que alguna vegada, com que ella expressa la seva necessitat de trobar Déu, de trobar una resposta espiritual també, doncs l'hem convidat a pregar a l'adoració que es fa també els primers dijous de mes a la nostra parròquia, a l'Església de la Missió, perquè coincideix, a més, la nostra horari d'atenció amb aquesta adoració. I llavors ella va venir una estona, diverses vegades ha vingut i ha estat pregant. O sigui, també és una, per a la gent que vol, és una porta d'entrada doncs a la comunitat. I també recordo un altre cas d'una dona que estava amb molta càrrec de consciència perquè havia avortat. Llavors, en aquest cas, nosaltres, en aquests moments, amb els mitjans que tenim, el derivaríem, nosaltres parlem amb aquesta persona, però sobretot també derivem al mossèn, que és en aquest moment la persona que tenim així més especialitzada en temes morals.
Sí, sí. I creiem que ha quedat clar en la vostra explicació els beneficis de participar en el COF. Voleu afegir-ne alguna cosa quant a això?
Sí. A part de les atencions que fem a les persones, individuals, personalitzades, també tenim un vessant que és de promoció de la família. I llavors tenim trobades de matrimonis, tenim formació de diverses qüestions relacionades amb la família, tenim també difusió sobre temes que interessen a la família a través de Facebook, per exemple. També doncs, tenim el projecte, com que ara estem començant, doncs, tenim molts projectes en ment i els anem desenvolupant. També tenim el projecte doncs, de difondre fulletons sobre qüestions relacionades amb la vida familiar, per a ajudar les famílies a enfortir-se, no? Per a construir, no? Una cultura més favorable a les famílies, que a vegades doncs, es veuen o ens veiem una mica, doncs, no sé si atacades, però poc reforçades, no? Per la societat, no? Que a vegades és tan individualista.
Sí. Diríem que, humanament parlant, també heu anat explicant els beneficis, per dir-ho d'alguna manera, el sentit profund de la paraula. No d'aprofitar-se, sinó de rebre un bé que ve de l'altre. En aquest cas, de la vostra associació, el vostre grup, en definitiva. Creieu que hi heu d'afegir algun altre que no hagi quedat reflectit en aquesta entrevista o creieu que ja ha quedat prou bé explicat?
Jo penso que ha quedat ben explicat. Sí? L'única cosa que vull transmetre és que la gent confiï, vingui com a mínim a tenir un primer contacte.
Sí.
Nosaltres abordarem la situació, si vol explicar-la obertament, i si no, no passa res, simplement pues plantejar la seva problemàtica, nosaltres els escoltem, i en funció de com la persona es trobi, que poder, de vegades, només necessita que l'escoltin.
Sí.
I això és molt important perquè avui dia...
Confidencialitat absoluta.
Totalment,
sí, per descomptat.
Efectivament, sí. Efectivament, això que quedi clar. I a partir d'aquí es pot fer, bueno, o continuar l'escolta i l'acompanyament, o bé, si la persona no es troba còmoda o a gust, no passa res. Però, bueno, sí que té una primera porta oberta, que això volem que quedi clar que està.
Sí, i un aspecte més intern que confiem aquí també és que la gent que ve a beneficiar-se d'aquest servei, doncs no cal que sigui creient i pot tenir la religió que vulgui, però nosaltres som un servei de la parròquia i sí que quan escoltem a la persona que ve, quan l'atenem, quan li oferim un servei, és la part externa, però també tenim una part interna nosaltres que, com a equip o com a comunitat, preguem per aquesta persona i nosaltres tenim la fe que això és la força més important. Nosaltres aportem els nostres coneixements, les nostres habilitats professionals, però sabem que la força que solucionarà el problema d'aquella persona ve de Déu, i per això nosaltres la primera cosa que fem, tenim un grup de WhatsApp i ens trobem físicament sovint, és pregar per aquella persona que ve, pregar perquè Déu solucioni el seu problema, perquè la Mare de Déu ajudi en aquest problema. La Mare de Déu, Santa Maria d'Urgell, porta el cof al seu nom, perquè per nosaltres és molt important. I llavors estem convençuts que aquesta pregària i aquesta part importantíssima que ajuda molt a les persones que vinguin al COF a demanar ajuda.
Persones que venen al COF i han anat fins ara, podríeu dir-nos si majoritàriament són dones, homes, quines edats, una mica per orientar a l'oient, doncs, que quines persones demanen ajuda?
Mira, em sembla que no ha vingut cap home, no?
No, però bueno, perquè l'home és més tancat en aquestes tipus d'abordes, no?
Sí,
sí. Trobo que li costa més d'obrir-se, no?, en una situació problemàtica interior, però bueno, nosaltres no tenim cap tipus de problema a acceptar el que sigui en principi.
Sí. No, ja està bé que vinguin dones, benvingudes siguin, no? I les edats, quines més o menys oscil·len?
Hem tingut de diverses edats, o diferents edats.
Sí, joves i mitjana edat, sobretot.
Sí, sí. Però gent gran, per exemple, no.
No.
Només aquella persona que estava al final de la seva vida, però era la seva família qui va demanar l'ajut.
Sí.
I quant als matrimonis, que veieu que la gent, els matrimonis parlo, tenen la necessitat d'anar contactant amb grups cristians, que vosaltres dieu que pregueu, per rebre alguna mena d'ajut, alguna mena d'assessorament, o també, ni que sigui per compartir la seva vida com a cristians... Com funciona això?
És un camp molt important, aquest, molt interessant, tenint en compte l'actual situació de crisi que hi ha a nivell familiar, no?
Sí.
Per això també nosaltres fem una crida a gent que estigui en una situació de conflicte també, poder matrimonial, seria interessant, no?, un primer contacte d'exteriorització del problema. D'exteriorització em refereixo amb la persona que l'atengui, perquè ja hem partit de la confidencialitat. Per tant, seria molt interessant en aquest àmbit que famílies en crisi o matrimonis en crisi contactessin amb el COF.
Voleu afegir alguna cosa més que no hagi sortit al llarg de l'entrevista, no? Pues, si més no, recordar novament, si us sembla, el telèfon i també l'adreça electrònica.
El telèfon és el 640 31 77 55 i l'adreça, l'email, cofparroquialsantamariadurgell@gmail.com. I res, animar a tothom a qui vulgui reforçar la seva família o qui vulgui solucionar algun problema familiar a que contacti amb nosaltres.
Alguna això, cosa més, Carme?
Això mateix, no. Jo incidia en el que ha dit Patrícia.
D'acord, doncs, per part nostra, agraïdíssims que ens hàgiu presentat tant i tan bé el Centre d'Orientació Familiar, COF, de la parròquia de Sant Tot de la Seu d'Urgell. Gràcies, doncs, a la seva directora, Carmen Ruiz. Gràcies.
Gràcies, Maria.
I també gràcies a la secretària, Patricia Navas.
Gràcies. Gràcies a vosaltres.
I fins una propera. Teniu els micròfons oberts perquè vulgueu explicar-nos com funciona tota aquesta experiència. I aquí ens teniu.
T'ho agrairem molt, Maria.
Gràcies. Moment ja per la secció preguntes que ens fem sobre, i ens acompanya mossèn Ramon Sàrries, que és biblista i és també rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella, Principat d'Andorra, i col·laborador assidu d'aquest programa Església d'Urgell. Bona nit.
Bona nit.
La pregunta que tenim per a vostè és: com es fa la interpretació de la Bíblia en l'Església?
La interpretació de la Bíblia comença ja just al començament de l'Església, quan alguns dels mestres de la llei jueus es van convertir al cristianisme, i lògicament la primera interpretació és seguint la interpretació que feien el món jueu. La interpretació que feien de l'Antic Testament, lògicament, perquè el Nou Testament no s'havia escrit encara. Aleshores, aquí això ja Sant Pau ja es va fer una reflexió molt seriosa, en el sentit de que el que deia la Bíblia, com s'aplica a Jesucrist. I llavors tenim la primera interpretació de la Bíblia, la fa Sant Pau, en les cartes de Sant Pau, és on hi ha la primera interpretació. De fet, tenim el fet dels apòstols una notícia que a Berea es reunia en un grup per estudiar com la Bíblia s'aplicava a Jesucrist. Ho diu el fet dels apòstols al capítol 17, eh? A Berea hi havia un grup de gent que es dedicaven amb això. Després de Sant Pau, a l'hora d'escriure els evangelis es fa una interpretació de les profecies de l'Antic Testament que s'acompleixen amb Jesucrist, sobretot Sant Mateu. L'Evangeli de Sant Mateu, si us fixeu, l'Evangeli és la infància, perquè es complís el que deia l'Escriptura. Primera interpretació. Després, els grans pares de l'Església ens han deixat les seves interpretacions. Orígenes, per exemple, o Sant Agustí, vull dir, que els grans pares de l'Església ens han deixat la interpretació de les Sagrades Escriptures. I això ha creat el que se'n diu la tradició. A l'Església hi ha una tradició en la interpretació de la Sagrada Escriptura. I avui, últimament, amb el que s'ha sabut sobre les llengües semites i el que s'ha treballat i investigat sobre els llibres de la Bíblia, hi ha una relectura dels llibres de la Bíblia a propòsit del que s'ha anat sabent de les llengües semites. Però, el primer gran nucli és: què diu el llibre de la Bíblia? Com s'interpreta el llibre de la Bíblia segons la primera interpretació que feia el món jueu i que han fet els pares de l'Església, els que ens han creat la tradició, l'Església catòlica hi dona molta importància, cosa que no van fer els protestants. Luter no va prescindir de la tradició i va fer una interpretació al seu aire. I després, ara últimament, potser també influït pels protestants, això potser no cal dir-ho, però l'Església catòlica, els pensadors catòlics, els exegetes catòlics, fan la interpretació de passatges de la Bíblia que, amb els coneixements actuals, tenen una altra lectura que no tenien primitivament. Per tant, nosaltres tenim dos eixos per a la interpretació de les Escriptures. Primer eix, la tradició de l'Església. Segon eix, els mateixos estudis bíblics. Estudis bíblics i tradició de l'Església fonamenta la interpretació que fem ara de la Sagrada Escriptura.
Molt bé, moltes gràcies, mossèn Ramon Sàrries, i el convidem a venir un altre dia. Gràcies, bona nit. Ja anem acabant l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Ens resta agrair-los, com no, que siguin fidelment amb nosaltres diumenge rere diumenge a través de les ones radiofòniques a Ràdio Estel. Esperem que hagin començat molt bé i feliçment el nou any. Salutacions ben cordials de l'Àlex Alsina, que s'ha cuidat de la part tècnica, i de Maria Marín, que ha dirigit i presentat el programa. Si ho desitgen, ens plaurà retrobar-los novament diumenge vinent en la sintonia de Ràdio Estel. Que tinguin una bona setmana. Adéu-siau.